Camins.
Aprofitarem avui que el Rafa deu estar escoltant la prèvia del Manchester City Real Madrid i, per tant, segur que no escolta el Camins, per respectar-li la vocació social-religiosa, però no pas l'esportiva que sempre ell defensa. No penso parlar de futbol. O, ara que veig, potser sí. És que, mireu, volia començar parlant de la festa de la Mare de Déu de Montserrat, que és demà i que comença ja aquesta nit amb la vetlla de Santa Maria a les 10. Però és que Joan Laporta i tota la junta directiva del Barça han pujat aquest matí precisament a Montserrat per fer una visita protocolària al monestir i demanar protecció a la Mare de Déu. El president Blaugrana ha assegurat fins i tot que el club ha donat les gràcies a la Mare de Déu i li ha pregat pel Barça, que s'ha de centrar, ha dit, en les 5 finals que queden a la Lliga per assegurar la presència a la Champions de la temporada vinent. Ai, sort que he dit que no parlaria de futbol. Però és que això del Barça a Montserrat ens ha canviat una mica els plans. Bé, centrant-nos en el tema, la celebració de la solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat serà aquest any molt especial perquè es commemora el 75è aniversari de l'entronització de la imatge de la Mare de Déu. A les 10 d'aquesta nit, ja vigília de la festa, es farà la vetlla de Santa Maria amb transmissió en directe per Ràdio Estel i demà a les 11 del matí Eucaristia, en aquest cas ja del dia de la patrona de Catalunya, que també es podrà seguir per Ràdio Estel. Montserrat és, com sabeu, referent per a tots els catalans, també per als del Barça, i per a nosaltres, la Rosa d'Abril, la Moreneta de la Serra. Bon vespre d'aquest dimarts 26 d'abril del 2022.
Dia 1 després de...
Hadza Karam, la professora Karam, secretària general de Religions per la Pau Internacional. Nascuda a Egipte i resident als Estats Units, ens va parlar de diversitat cultural i religiosa, d'ecologisme, del Fòrum Internacional d'Espiritualitat a Manresa, moltes coses i molt interessants. Podeu recuperar l'entrevista a la carta, si voleu. Moltes gràcies per haver-nos triat, gràcies per haver-nos fet costat, com cada dia som aquí amb vosaltres, ens atem aquí al vespre radiofònic més social espiritual de Catalunya. Continguts.
Avui, per començar els camins...
Rafael Galofré, ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, ens presentarà la campanya Per ells, per tu, per tants. I amb ell parlarem del sosteniment econòmic de l'Església i del que implica marcar la X a la casella de l'Església Catòlica dins l'assignació tributària de la nostra declaració de la renda.
Continuarem amb...
La Mònica Pedrol i la seva secció T'espero lluny d'aquí, un nom que avui té més sentit que mai. I és que avui la Mònica ens parlarà de cultures i viatges justament des d'un dels seus destins de referència. Ho descobrirem en una estoneta. On serà la Mònica Pedrol? La solució després.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Rosario Santamaría, que com sabeu ens ajuda a portar endavant la nostra secció Economia en Valors els dimarts. Rosario Santamaría, Economia Fina. Avui també amb Fernando de Lepiane, que ens presentarà una nova aplicació amb un rerefons social molt interessant. Secció, per gentilesa, de la Fundació La Caixa, fundlacaixa.cat, fundlacaixa.cat, millor dit.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
En la declaració de la renda marques la X a la casella de l'Església teniu tres possibles respostes. Una, sí, sempre. Una altra, no. I una tercera, no conec prou les implicacions. Animeu-vos a votar, si voleu, a @caminsestel, al Twitter. Sobretot si la vostra opinió és aquesta última, no conec prou, doncs podeu escoltar ara mateix l'entrevista i que us pot interessar d'allò més.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Doncs des d'ara i fins a les 9 us acompanya la banda de Camins, que sí, que no hi ha el capo, el Rafa, però la seva banda sap el que ha de fer. Ens hi posem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
4 minuts i mig i serà un quart de 9. Rafael Galofré, bona tarda o bon vespre ja.
Hola, molt bona tarda, bon vespre.
Gràcies per haver-nos atès. Rafael Galofré és l'ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. És diaca i des de la seva jubilació professional laboral, ara fa uns 10 anys, dedica bona part de la seva vida al servei a l'Església. Recordem que diaca vol dir precisament servidor, com tu saps molt bé, oi, Rafael?
Així és, i aquesta és la vocació. Tot i que això de la jubilació, t'asseguro que treballo més ara que abans.
Però... Per això he dit professional i laboral. Hi ha un altre que no existeix per molts, oi, dels qui es dediquen a l'Església. Bé, Rafael, servir l'Església a través del treball pel seu sosteniment econòmic segurament no és tan agradable com altres tasques. Creus, però, que val la pena? Què ens diries? Primera pregunta important, eh?
I tant que val la pena. Però, a més, si parem una mica d'atenció, per poc que es burxem una mica, sortiran quantitats i quantitats d'accions socials de l'Església, que si no fos per ella, per aquesta tasca d'església, quedaríem per fer. Com dèiem en el full de dominical d'aquest cap de setmana passat, l'església no són bisbes, preveres, diaques, sinó que som tots, és famílies, grans, joves, gent de tota edat i condició. Doncs amb aquesta gent i amb els ordenats són els que formem aquesta església. Però sobretot són els laics els que donen suport a les seves accions a l'Església.
Clar, els laics, de fet, són numèricament la majoria. Els preveres, diaques, bisbes són molt importants, però també l'Església som tots, eh? Com deia aquell lema d'Hisenda, l'Església som tots.
Això mateix, això mateix. Aquest any hem fet un especial incís perquè preveiem que per motiu de la Covid hi hauran bastantes menys declaracions que no pas l'any passat o l'anterior. Per què? Perquè molta gent va perdre la feina, van sortir amb eros de les empreses i no arribaran al mínim. O bé, alguns fins i tot arribant-hi no la faran. I és una pena perquè, i això ara ja és al marge de lo que representa per l'Església, tothom és bo que la faci, i si posa la casella per ajudar l'Església Catòlica, llavors ja és el súmum de la satisfacció, és bo que la faci perquè per petites retencions que hi hagi les pot recuperar, cosa que si no fa la declaració no recupera.
Clar, clar. De vegades ens poden haver retingut més del que correspon per aquells ajustos que té el càlcul fiscal de l'Estat. Bé, són coses complexes, oi, per experts. Com cada any, l'Església posa en marxa totes les diòcesis espanyoles aquesta campanya a la qual ja començava a referir-se Rafael Galofré, que coincideix amb el període de la declaració de la renda. Per què? Doncs molt senzill, perquè marcar la X de l'Església dins l'apartat d'assignació tributària de cada declaració és una decisió lliure que no perjudica ningú i no té cap cost, perquè ni et cobren més ni et tornen menys, com dèiem ara. És un exercici de democràcia fiscal. Es poden marcar simultàniament les caselles de l'Església Catòlica i d'altres finalitats d'interès social. Per tant, decidim sobre un total d'un 1,4% dels nostres impostos. Si no posem res, l'Estat podrà decidir el que cregui convenient i potser no hi estem d'acord amb el que decideixi. Per tant, és bo pensar-hi, com a mínim, Rafael.
Tanmateix, has fet una excel·lent definició. O sigui, si no ho posem, no diré que es perdin, però llavors el gruix d'aquests diners van a parar el gruix que l'Estat destina a lo que ell vol i, en canvi, marcant la casella, que com molt bé has dit, es poden marcar totes dues, fins socials i església, i és l'única part d'impostos que decidim nosaltres a on han d'anar destinats.
Sí, sí. La campanya d'aquest any consisteix també en falques radiofòniques, s'estan sentint també aquí a Ràdio Estel, i televisives, així com imatges per a mitjans escrits i internet, en què els protagonistes són uns testimonis de persones beneficiades per l'acció de l'Església. El lema és per ells, i surt també individualitzant el nom en cada cas, i per tants. Com veus, Rafael Galofré, aquesta comunicació que s'està fent aquest any en l'Església?
Mira, pot semblar, ara vaig a dir una paraula una mica gruixuda, un acte de supèrbia. No ho és de cap de les maneres. Per què? Perquè si no donem a conèixer aquestes accions, per molta gent passa desapercebuda la tasca que realitza l'Església. Però, a més a més, obres la finestra, la porta a molta gent que dius, calla, aquí em poden ajudar. I com tu dius, en el full dominical hi ha tota una sèrie d'exemples que se n'han triat així a nivell de diòcesis espanyoles, però que és una manera de retratar la situació actual. Gent que, si no fos per aquesta acció de l'Església, hauria patit i de valent encara més del que portaven patint. Ja et dic, no és un acte de megalomania, mira que som i mira que fem, sinó que és un acte de voluntat, de servei, per dur a terme el que nosaltres creiem que és l'Església, que és ajuda i entrega als germans.
Estem parlant amb Rafael Galofré, diaca i ecònom del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, campanya de la renda, aquest sistema que permet marcar les dues creuetes a la declaració de la renda, la del sosteniment de l'Església i la d'altres finalitats d'interès social, està vigent des del 2007. Abans només es podia marcar l'una o l'altra o cap de les dues. Bé, el fet que encara siguin molts els ciutadans de l'Estat que no en marquen cap o només una, pot ser per manca d'informació? Què pot fallar aquí? Perquè les últimes xifres de la Conferència Episcopal em sembla que parlen d'una mica més de la meitat de contribuents que no marquen res o que marquen només una casella.
S'hi barregen moltes coses. Hi ha una bona part de desinformació i una altra, potser, no vull dir d'excés d'informació, sinó per una certa sentit anticlerical. Hi ha gent que pensa que l'Església ja s'ho fa i que té prou coses. Malauradament no és així. Les coses que tenim, que són els temples, que a més són els que costen diners de mantenir, i el que fem és intentar, per tots els mitjans, acollir, acompanyar i ajudar a tots aquells que ens necessiten. Per això aquesta X marcada, aquesta casella marcada, permet dur a terme moltes activitats d'ajuda social, cosa que del contrari es perdria. Però n'hi ha moltes. Podríem detallar molta cosa, no vull anomenar, però si diem Càritas, si diem tanta i tanta gent que ajuda i que s'entrega i que dona part, no hi ha diners moltes vegades, sinó fins i tot entregar el temps, cosa que és molt important.
I tant.
Però és així. I això representa el 40%. En el nostre cas, en la província eclesiàstica de Barcelona, que és Sant Feliu, Terrassa i Barcelona, és quasi entre el 45-50% del que rep. O sigui que els contribuents que marquen ajuden a l'Església a completar aquest pressupost que tenen marcat. Però si no ho fan, es perd pel camí, i és una pena.
Sí, evidentment, hi ha la llibertat, perquè aquí hi ha la gran qüestió de l'autofinançament, ara hi entrarem un moment, però bé, l'Església, amb aquests diners i amb altres partides amb les quals s'autofinança, evidentment també sosté el clergat, també és important, oi?
Lògicament.
Se sosté l'Església, es mantenen despeses internes de les parròquies, però també, com tu dius, es fa caritat, es fa acció social, hi ha una disponibilitat també, de vegades, atendre malalts, administrar sagraments a malalts o portar la comunió. No acabaríem, oi, de dir coses que es poden...
No acabaríem, i a més hi afegiria el que dius, que el servei als hospitals, a les presons, a tantes coses, a nivell de carrer, i podríem dir noms coneguts per part de tothom, però no ho farem perquè se n'es deixaria... Ens quedaria gent pel camí.
Certament, i tant. Com animaries, Rafael, els qui ens escolten a marcar les dues creuetes a la declaració de la renda, a banda dels arguments que ja hem exposat? Alguna cosa que potser després d'uns minuts de conversa amb algú que sigui reticent, allò, un argument que pugui ser definitiu per marcar les dues, la de l'Església i l'altra?
Està clar que sí. No, mira, jo recomanaria a tothom. Però sobretot, tu has dit ara fa una estona, el fet de l'autofinançament que ens hi hem proposat i hem d'arribar-hi, en aquests moments estem en un 60%. Hi ha altres diòcesis que no arriben ni al 30-30 i tants per cent de la resta de l'Estat. Però ens cal encara molta conscienciació del que significa sostenir l'Església. És una cosa de tots. Aleshores, convèncer els que són creients, diria, escolta, forma part una mica de les teves conviccions, ajudar l'Església. I els que no ho són saben, i si no els hi volem fer saber, que ajudant a l'Església ajudaran a molta altra gent a aconseguir tirar endavant, cosa que si no quedarien endarrerits en l'acció social. Per això jo fermament m'agradaria que la gent fos conscient de la bonesa de marcar aquesta casella dintre de la declaració de renda.
Sí, ens sentim creients, membres de l'Església, efectivament, ajudar l'Església en les seves necessitats, com diu un dels manaments de l'Església, és una necessitat. En definitiva, i ja per anar acabant, Rafael Galofré, econòmic del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, hi ha en el rerefons de tot plegat la gran qüestió de l'autofinançament de l'Església Catòlica, molt necessari sempre, després d'anys i segles en què a casa nostra no anava així, això, perquè era l'administració pública o l'Estat la instància que completava aquest sosteniment i fins i tot gestionava allò que era abans el delme, no?, i altres despeses obligatòries de tots els ciutadans. Bé, la neutralitat religiosa dels poders públics, que sempre és positiva, ho sabem, i la creixent diversitat religiosa a Espanya fa necessari aquest autofinançament. Creus que s'han assolit els objectius marcats ara fa, anem enrere, uns 35 anys quan es va començar a afrontar el tema de l'autofinançament a Espanya?
Oh, i tant, sí, hem millorat i força, però no és suficient, i això pot semblar excusa barata. De lo que era fa aquests 30-35 anys que dius tu, que depeníem de lo que ens passaven des de l'Estat, en aquest moment no és. A l'Estat no li costem res. Només l'Estat l'únic que fa és passar-nos allò que cada contribuent, creient o no, decideix que es doni a l'Església Catòlica. Però hem de seguir treballant. I una de les maneres de seguir treballant és ser conscients de que l'Església és cosa de tots. No té uns recursos. És que l'Església és rica. Mare de Déu, si la gent sapigués de portes endintre com ens les hem de veure per arribar a atendre totes les tasques que tenim. Per això, creguis, siguis creient, siguis agnòstic d'allò, com a mínim saps que el destí d'allò que tu decideixes lliurement de donar a l'Església tindrà una bona finalitat. Però hem de treballar més, hem de ser més conscients, hem d'anar caminant i fent passos en aquest sentit.
Treballar per informar, per estimular, la publicitat és ben legítima, evidentment mai per obligar ningú, perquè és el contribuent qui lliurement decideix si marca aquesta casella del sosteniment de l'Església o l'altra, altres finalitats d'interès socials, per cert, de la qual es beneficien Càritas i altres entitats que també són d'Església o d'inspiració cristiana. Per tant, tot va... Per les dues bandes, l'Església i la societat, en definitiva, surt beneficiada. Hem parlat amb Rafael Galofré, que és econòm del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, per cert, la diòcesi on pertany Montserrat, i avui estem a la vigília de la patrona de la diòcesi,
Festa gran de la patrona de la diòcesi.
No sé si seràs a la vetlla o demà a l'Eucaristia, Rafael.
Per desgràcia, em toca poder fer menys del que jo voldria, perquè estic molt dedicat a la tasca de la meva, del meu comerç, que és d'econòm. Però l'oració no hi falta mai, i és el que ens manté desperts i vius, l'oració que ens ajuda en aquest caminar.
Sí, per cert, un apunt anecdòtic, l'11 de febrer, ens deixava el bisbe Toni Vedell, i curiosament, encara que tu ets de la diòcesi de Sant Feliu, va ser ordenat per una indisposició del bisbe Agustí Cortés pel bisbe Vedell, auxiliar de Barcelona.
Així és mateix, manteníem una relació força personal i profunda, i ell sempre em deia, quan em veia, Rafael, amb tu em vaig estrenar, vaig ser la primera ordenació que va fer com a bisbe,
sí, senyor.
I va ser una mica així a correcuites, perquè el bisbe Agustí se'ns va indisposar, com tu ben bé dius.
Doncs bé.
Però una llàstima, però ell des d'allà, des del cel, està vetllant per nosaltres,
I
ben
tant,
segur que sí.
I tant, i segur que els diaques us imposa les mans més des del cel. Moltíssimes gràcies, Rafael Galofré, econòm del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Hem parlat de l'economia de l'Església, molt important. Sabem que totes les diòcesis han de gestionar com poden aquests diners que arriben dels contribuents, després es distribueixen, hi ha mecanismes solidaris. Per cert, no sé si hi ha dades per diòcesi, sí que has dit alguna cosa de dades de contribuents que marquen la creueta per diòcesis. A Sant Feliu, concretament, ens pots recordar quants són?
A Sant Feliu no el tinc,
no
en aquests moments. Ho tinc aquí. Serien unes 450.000. Arriben a unes 450.000.
I en percentatge, però, més o menys?
En percentatge seria un 15,78%. Doncs, amb això, ja que m'ho has preguntat i em dones peus a resposta i no m'allargo perquè el temps a la ràdio és el que és, Per desgràcia, Catalunya només ens guanya en pitjors números la província de Biscaia, però Catalunya és de les que té menys empenta a l'hora de fer aquestes aportacions via declaració de renda. I per això cada any ens hi esmercem i aprofito per donar gràcies al programa vostre perquè ens ajuda en aquesta tasca de fer conèixer la realitat de l'Església i la seva i les seves necessitats.
Amb molt de gust ho fem. Ho hem fet amb la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, molt estimada, però també ho podríem fer amb qualsevol altra de Catalunya i, de fet, no descartem fer-ho. Per tant, això que hem dit avui de Sant Feliu és aplicable a totes les diòcesis amb seu a Catalunya i del conjunt d'Espanya. Una abraçada, Rafel, molts ànims en la tasca com a diaca i ecònom de Sant Feliu. Salutacions a tot l'equip de Camins. Fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies al programa, moltes gràcies.
Un minutet de pausa, 4 minuts i seran 9:15, i la Mònica Pedrol ens espera lluny d'aquí. Ja veureu de què parlarem.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Quin cap de setmana. De fet, crec que encara tots estem processant una mica tot el que ha passat aquest Sant Jordi ple d'emocions.
El magazín del vespre.
El pol·len em va venir així com un cop a la cara, amb la mà oberta. Pam! I anava jo pels carrers de Barcelona amb una cara plorosa, el nas vermell i, de fet, tot malament.
A Ràdio Estel. T'espero lluny d'aquí.
I avui la Mònica Pedrol fa honor al nom de la seva secció i ens espera lluny d'aquí. Avancem que és un lloc del sud-est d'Itàlia. Oi, Mònica? Bona nit, on ets?
Bona nit. A la mateixa hora que vosaltres, una mica lluny d'aquí, en un lloc fantàstic. Estem a Matera, a la Basilicata, al sud d'Itàlia, i estic molt ben acompanyada.
Molt bé. Explica'ns en què consisteix aquest viatge i en quin context s'ha organitzat. Algunes dades, i ens parles dels llocs més importants que heu visitat.
Estem de pelegrinatge amb la parròquia Sant Vicenç de Sarrià, estic acompanyada del seu rector, de mossèn Joan Obat, també en la parròquia de Sant Oleguer, i en la parròquia de Sant Llorenç, amb el seu rector, també mossèn Jaume. Amb un grup de 42 pelegrins, que hem vingut a visitar la Puglia, que ara estem a la Basilicata Matera, hem passat per el Padre Pio, per Sant Giovanni Rotondo, hem visitat llocs interessantíssims de la Puglia, i ara acabem de fer la visita de Matera, que realment sembla que estem a Jerusalem. No som a Jerusalem, però ho sembla, una ciutat amb unes esglésies troglodites fantàstiques.
Ah, molt bé. Sou una miqueta més a prop de Jerusalem, que no pas Barcelona, però no a Jerusalem.
Exactament.
Molt bé.
Exactament, sí. Perquè això ja és el punt de trobada, la Puglia és el punt de trobada d'Orient i d'Occident, però no d'ara, des de l'època dels cavallers creuats. Hem passat el dematí a Brindisi, lloc on sortien els cavallers creuats cap a Terra Santa.
Efectivament, Brindisi, un port també de comunicació amb Grècia, no?, i amb Terra Santa, com deies.
Sí, just enfront teníem Albània, hem vist Albània. Hem vist Albània.
Has fet referència al Pare Pius, a Sant Pius, de Pietrelcina, un sant taumaturg. Hi ha hagut testimonis de prodigis que feia aquest home, no? Aquest religiós.
I tant que sí, sí. I tant.
Què heu vist de les seves petjades, del pare Pius, i d'altres elements religiosos importants, breument?
I tant. Bueno, saps que a Catalunya a vegades el padre Pio no és tan conegut com a Sud-amèrica, per exemple, no? Que hi ha molta més devoció. I és realment significatiu quan els pelegrins catalans arriben a Sant Giovanni Rotondo i, evidentment, la Basílica Nova és una obra arquitectònica fabulosa de Renzo Piano, però la espiritualitat que trobem a l'antiga església, on ell va passar molts anys de la seva vida lligat al confessionari, realment és fantàstic. I si no, li pots preguntar després a mossèn Joan.
Ara mateix ho farem.
És la primera vegada que he estat a Sant Giovanni i que també pues, ha sentit aquesta espiritualitat i tot el grup, i tant que sí.
Efectivament, ens ha dit la Mònica Pedrol que els pelegrins són de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, de la parròquia de Sant Oleguer, i també ens has dit d'una altra parròquia de Barcelona.
De Barcelona, mossèn Jaume González Padrós.
Perfecte. Doncs saludem mossèn Joan Ubach, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, que és al costat de la Mònica, però també ens parlarà uns instants. Mossèn Joan, bona tarda o bon vespre ja.
Estic content de sentir-te.
Jo també content de sentir-lo. Aquesta vegada no l'hem trucat o no parlem amb vostè de litúrgia, però també una mica potser sí, eh? D'un viatge on segur que hi ha una miqueta de tot, no? Contemplar el patrimoni, pregar, oi?
Sí, l'Amèrica comentava, eh? Estima la influència de la part més oriental d'Itàlia, per tant, amb gran influència i durant molts segles, ha estat també zona grega, no? O sigui, per tant, de ritu bizantí. I aleshores hi ha d'alguna manera, influència de tant d'Orient com d'Occident, i és bonic, no? I ens ho parlava ara fa molt temps, que hem estat xerrant a missa a la parròquia de Sant Joan Baptista, aquí de Matera, i ens ho deia el company, la Joan del rector, ens deia doncs, que sí, que tot és, i el guia també, no?, de com es comunen aquests dos mons, no?, i fins i tot té un gran llenguatge diàleg entre Orient i Occident, molt bonic, en el sentit ecumènic, no?, de la paraula.
Mm-hmm. Sí, es nota això en l'ambient social que heu pogut percebre a la Basilicata, a Matera o a Brindisi?
Bé, vull dir, no, de gent normal, vull dir, tampoc en aquest sentit tampoc hem notat una diferència especial, també no deixa ser Itàlia, per tant és una ciutat totalment europea.
Sí.
Aleshores, en aquest sentit, però la pràctica tampoc hem tingut massa experiència, nosaltres hem pogut celebrar, ens ha acollit molt bé a les esglésies, això molt bé també, les esglésies molt ben endreçades i molt ben però tot això en ritu romà sense problema, eh?
Sí, naturalment.
Romà, evidentment.
Sí. Alguna característica del patrimoni de les esglésies? Ens comentava ara la Mònica que podia semblar alguns llocs que fos com Jerusalem, és a dir, aquest estil bizantí, no?, de les grans cúpules, els temples més arrodonits, no pas com poden ser aquí els romànics o els gòtics.
Sí, veiem també com es van transformar les esglésies en creu grega, que seria la creu quadrada, i van agafant aquest del gòtic també, del romànic i del gòtic, i el barroc fins i tot, com es van també d'alguna manera llatinitzant també les esglésies, no? Perquè la influència propament de Roma, que és a prop, o sigui però veiem doncs aquesta influència, sobretot hi ha una iconografia doncs, que mostra també imatges de la Mare de Déu, sobretot, amb aquesta més ressonança, diríem, oriental, no?
Mm-hmm. Molt bé. Hi ha algun sentit espiritual així com a marc global que es pugui trobar en aquest pelegrinatge, a banda de la gran devoció al pare Pius, Sant Pius de Pietralcina, que hi ha a Itàlia, no?, aquest gran religiós.
Sí, aquí hem vist una gran grup dels pelegrins, tot i que no és època ara mateix de grans pelegrinatges. Just estem hem passat la setmana de Pasqua,
sí.
Per tant hem pogut gaudir de veure tots els diferents llocs sense masses persones movent-se, i això també és donar una tranquil·litat de no fer cues i tot això.
Molt bé.
Però sí, o sigui, la gran influència espiritual del pare Pio a Itàlia és notable, no?
Molt bé.
I després també, això per aquí, el que ens ha explicat, tota la història que té, no? O sigui, que aquí toquem la història i l'església, avui hem celebrat una església del segle XII, toca 12-13, no?
Sí, sí.
I tranquil·lament, tot molt ben arreglat, i et sents com fill d'una generació enorme de cristians i de gran quantitat de generacions de cristians que hi han passat, no? I llavors sentir-te fills d'una gran església amb una gran història, no? dels dos mons, oriental i
occidental.
Occidental, com diria Joan Pau II, dels dos mons, orient i occident.
Orient i occident. Sí, mossèn Joan Ubach, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, ens ha fet alguns apunts del que està sent aquest pelegrinatge a Matera, al sud d'Itàlia, a prop de Bari, a prop de Brindisi, també de la Basilicata. I finalment, per anar acabant, Mònica, tornem a tu. Em sembla que aquests llocs són com de pel·lícula, també, no? Ens ho pots explicar una mica?
Són pel·lícula, perquè a Matera han rodat moltes pel·lícules, algunes doncs, molt de fantasia, no? Com l'última de James Bond, i després altres pel·lícules impressionants, com La Passió, de Cristo,
de Mel Gibson.
Sí, molt bé.
Neo, Mel Gibson, perquè realment hi ha una similitud entre tota l'arquitectura de Matera i la ciutat vella de Jerusalem, no? On tot predomina la pedra. I demà continuem nostra ruta, anem al Verovelo, la ciutat dels Trullis, que també és patrimoni cultural de la UNESCO, una ciutat única a tota Europa, i acabarem a Bari, que és una ciutat de pelegrinatge per als cristians orientals, per Sant Nicolás de Bari.
Sí.
Ja saps que d'aquí va sortir la tradició de Papa Noel, però sí, el personatge històric, el sant, de veritat, és Sant Nicolás de Bari.
Patró dels infants, dels nens i nenes.
Sí. Clar que si finalitzarem el nostre pelegrinatge a Bari, i divendres tornem a Barcelona. O sigui que tornem a veure molt aviat a Ràdio Estel, i els viatges han tornat a començar, estem de nou en marxa.
Fantàstic.
O sigui que, ja saps, t'invito. El proper viatge que
moltes gràcies.
Vens amb nosaltres.
Prenc nota, entre aquestes invitacions que em facis a mi i les que has fet al Rafa, tenim molts comptes pendents per fer viatges.
I tant que sí. I tant.
Moltes gràcies, Mònica Pedrol. Gràcies. Celebrem molt aquesta normalització, encara que sigui més lenta del que hauríem volgut, del que són els viatges i els pelegrinatges.
A poc a poc. L'important és que està arribant.
Gràcies. Que acabi d'anar molt bé aquest pelegrinatge a Matera, a altres llocs del sud d'Itàlia, també amb la presència de mossèn Joan Ubach, que ens ha acompanyat uns minuts avui, i d'altres rectors de parròquies de Barcelona. Una abraçada, mossèn Joan.
Bona festa, la Mare de Montserrat, eh?
Sí, exacte, demà la recordareu. Cantareu el Virolai, oi, per aquelles terres?
Tu diràs.
Sí, hem celebrat Sant Jordi i celebrarem la Mare de Déu de Montserrat.
Molt bé, doncs en un lloc lluny d'aquí, però molt a prop també, perquè tot és Església Universal. Una abraçada a tots dos, mossèn Joan i Mònica, fins una altra.
Moltes gràcies. Anem a sopar, que el grup ens espera. Moltes
Això mateix. Adéu-siau. Passen 7 minuts i mig de 8:45. De seguida, una mica de publicitat i ens endinsem en el món de l'economia amb la Rosario, que ja corre per aquí.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Dimecres 27 d'abril, festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. Ràdio Estel us ofereix les laudes a 7:45 del matí i l'Eucaristia a 11:00 amb la comunitat benedictina presidida pel bisbe i monjo de Montserrat, Manel Nin. Com cada 27 d'abril, Ràdio Estel s'uneix a la celebració religiosa de la patrona de Catalunya en directe des de Montserrat.
Camins.
Atzacaram, que no té res a veure amb Sor Lucía, per cert, eh? Comentari de qualitat. Atzacaram, bona vesprada, good night.
Hello, how do you do? Lovely to be with you.
Amb Ignasi Miranda.
Atza, mil gràcies. Thank you and good luck.
I altres persones que expliquen coses.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en Valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Rosario Santamaría, bona tarda.
Bona vesprada, que ja m'he acostumat a la bona vesprada, Ignasi.
Ai, és veritat,
ai,
jo
meu.
És que...
Això recolza el Rafa,
des d'aquí. Una abraçada, Rafa, una abraçada. I tant. Recordem molt i et trobem a faltar, però sabem que aviat, el més aviat possible, va una mica lent això, però tornarem a tenir-ho entre nosaltres. Bé, Rosario,
sí.
Com ha anat el cap de setmana de Sant Jordi?
La veritat és que molt bé, he pogut assistir al Festival Internacional de Cinema de Barcelona Sant Jordi, que no sé si saps que proposa una selecció de pel·lícules de panorama internacional relacionades amb la literatura i la història, amb adaptacions al cine d'obres literàries, produccions amb referents històric i fins biogràfics sobre personalitats rellevants. La veritat és que és el típic cinema que a mi m'agrada molt, no sé a tu, Ignasi.
Molt bé, sí, també,
sí?
també.
Aquest
també.
Històric i,
sí.
I d'obres de llibres que adapten al cinema, no sé, en general
sí,
és un
sí,
gènere
sí,
que m'agrada.
Les pel·lícules biogràfiques, jo no sóc gran consumidor de cinema, però sí que m'agrada el cinema, eh? Són coses diferents. Has pogut veure, Rosario, alguna pel·lícula, doncs?
Sí. Una canadenca que es titula Maria Chapdelain i és de Sebastián Pilot, i la pel·lícula narra la història d'una jove de 16 anys que viu amb la seva família en un terreny prop del riu Peribonka, al Quebec rural, de principis del 1900. I té tres pretendents, Ignasi.
Ah,
i m'agrada molt
això,
al final, perquè es promet amb el que més m'agradava a mi, la veritat. Estic molt romàntica avui.
Això és identificació amb el personatge
protagonista. Sí, totalment. Això que ara era molt dura, en aquella vida. No sé jo si m'hagués agradat gaire. Estaven molt, molt sols en una zona amb tot d'arbres, però molt sols, no sé jo, eh?
Ja, aquesta
tant,
soledat a vegades...
Tant, dona una mica de por.
Sí, una cosa és la intimitat que totes les parelles han de tenir,
i l'altra és...
aquesta soledat tan absoluta.
Sí.
Bé, et veig, com tu dius, molt romàntica, Rosario. Sembla veritat allò que la primavera la sang altera, perquè segur que també has gaudit de Sant Jordi.
Sí, he gaudit de Sant Jordi i també vaig anar a la Barcelona Bridal Fashion Week, així que d'aquesta estar enamorada.
Ah.
Després de veure tants vestits de núvia, i això que ja estic casada des de fa anys.
Això
ja saps ben bé amb qui estic casada i tot.
Sí, ho sé. Però a banda de que sàpiga qui és el teu marit, és bonic recordar això encara que faci temps que ho has fet,
sí,
no?
Sí, i tant.
Perquè no
totalment.
És el dia del casament, sinó tota la vida, no?
Sí,
bé, recordo que ens ho vas avançar dijous, no tu, sinó
el Salvador
Aragonès,
ens
ho vam avançar en aquest espai. El Saló ha reactivat el mercat de la moda nupcial i ha clausurat una edició amb molta activitat i bons pronòstics, oi?
Sí, hi havia un ambientillo molt... La veritat és que molt optimista. Sincerament, ho veies i feia il·lusió, deies, ostres, quant de temps, eh? I és que la Barcelona Bridal Fashion Week 2022 va tancar diumenge passat les portes d'una edició que ha suposat el retrobament de la indústria internacional de la moda nupcial i ha contribuït a la reactivació del mercat després d'un període complex, sobretot en el de les núvies, imagina't. Situen aquest esdeveniment barceloní en la cita líder mundial de la moda nupcial. Desfilades de 34 dissenyadors, més de 320 firmes expositores, el 75% internacionals i més de 18.600 visitants, el 65% també de l'estranger. Alhora han assistit al certamen 1.170 compradors estratègics nacionals i internacionals convidats directament per l'organització, és el que ells diuen els key buyers.
Doncs déu-n'hi-do quines xifres més interessants ja de normalització,
sí.
Totes aquestes dades...
Feia patxoca veure-ho.
Sí, i tant. Doncs m'ho he perdut, així que m'hauré d'esperar la propera edició, Rosario, que tindrà lloc concretament entre el 19 i el 23 d'abril de l'any vinent, el 2023, a Fira de Barcelona.
Sí, la fira que encara ets a temps de visitar, Ignasi, és la del sector audiovisual, la Integrated Systems Europe, que torna
bé.
A la capital catalana després d'una primera edició marcada per la crisi sanitària. Després de 16 anys celebrant-se a Amsterdam, l'última, tot just un mes abans de ser declarada la pandèmia de la Covid, es va anunciar que es traslladaria a Barcelona a partir del 2021. Però, clar, l'edició de l'any passat va acabar molt diluïda per la crisi, va ser de format híbrid, i al final va estar dividida en quatre esdeveniments de format reduït a Múnich, Londres, Amsterdam i la capital catalana. Aquest any, però, l'escenari és diferent i la Fira Audiovisual es prepara per a la primera edició massiva a Barcelona entre el 10 i el 13 de maig, per això dic que encara s'ha temps.
I tant, queden pocs dies.
Molt poc. El recinte de Fira Gran Via reunirà 800 empreses expositores que mostraran les últimes novetats de la indústria, el volum de negoci de negoci de les quals, fixa't que va assolir els 3.000 milions d'euros a Espanya. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, i tant.
Xifres potents.
Xifres, sí. Ens perdem, eh? Els que
sí.
No sabem
sí,
tant d'economia.
Sí, els que ens quedem amb 30 euros.
Això, ja, efectivament.
I 3?
Sí, els que no tenim tants diners, efectivament.
Ai,
a més, la celebració d'aquesta fira està previst que entre aquest any i l'any vinent deixi fins a 300 milions d'euros a l'economia local. I continuem amb les bones notícies, Rosario, que ens agraden molt en aquesta secció, ja ho sabem, i ho saben els oients, perquè Conrent Tramway invertirà 50 milions a l'antiga planta de Braun a Esplugues de Llobregat.
Sí, així és, Ignasi. La promotora dels germans Hugues i el grup alemany Conrent aixecarà un campus d'oficines dissenyat per activitats d'innovació tecnològica. La immobiliària participada per la família Hugues i el grup alemany Conrent han comprat l'antiga seu de Braun a Esplugues de Llobregat per reconvertir-la en un campus de 25.000 metres quadrats d'oficines i aparcaments dissenyat per allotjar empreses d'activitats dedicades al life science i innovació tecnològica, segons han comunicat en el grup.
Per la seva banda, Alira Health duplicarà el nombre d'empleats a Barcelona fins a assolir els 200 abans del 2024.
Sí, sí, continuem amb bones notícies perquè l'empresa nord-americana duplicarà els 100 llocs de treball que té a les seves oficines de Barcelona per assolir la xifra de 200 abans d'acabar el desembre del 2023, convertint la seu catalana en una de les més grans a nivell internacional. La companyia es dedica a la consultoria de farmacèutiques en matèria de tecnologia mèdica i biotecnologia i és present a la capital catalana des de l'any 2018.
Bones notícies que ens porta avui Rosario Santa Maria. El que no són bones notícies és que Costa Food, el grup alimentari aragonès que té marques com ara Casademont, ha plantejat un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, a la planta de Roler a Terrassa.
Sí, el passat 5 d'abril l'empresa va comunicar a la seva plantilla que volen acomiadar 126 treballadors, que representen el 78% de la plantilla, argumentant causes econòmiques que justifiquen l'ERO. Els sindicats, però, denuncien que es tracta d'un cas de deslocalització encoberta de la producció cap a la planta que el grup té a Extremadura. Els treballadors, per tant, reclamen la retirada de l'ERO i un pla de futur per a la planta catalana.
Aquesta planta, no sé si he pronunciat bé el nom, Roler o Roller? O...
Roller, no sé, la no veritat. Sé. A mi m'ha sonat molt bé, eh? De fet, he pensat, no sé si ho hagués dit així, però ha sonat molt bé.
Com que amb el Rafa parles del Mercadona i de noms que
sí,
són més fàcils
exacte,
de pronunciar.
Exacte.
Aquí no...
T'ho he posat una mica difícil avui, però també li poso moltes paraules en anglès.
Havia de sonar això, eh?
Aquí venen els productes de Costa Food. No ho sé, no us ho tinc ni idea.
Bé, en tot cas, Roler o Roller, a Terrassa hem perdut, malauradament, aquesta planta, els treballadors.
Ho estem perdent,
en
sí.
Ho estem perdent, vaja. Sí. Recordem que el grup empresarial aragonès factura anualment uns 85 milions d'euros i és un dels conglomerats càrnics més grans de l'Estat, amb 4.500 treballadors. Bé, teníem la Paula i el Ferran una mica desactivats perquè això de la música del Mercadona no ho teníem preparat i ho han posat, eh? Cap problema. Ara sí, ara han anat a temps, eh?
Quan entro jo ja ho tenen, ja té la Paula el dit allà amb la
sí?
falqueta.
Sí, sí,
sí, ja ho té,
sí,
ja ho
sí,
té.
Sí.
Necessitem patrocini d'ells com... que no ens fan cas, però avui ho aconseguirem.
Bé, i fins aquí les notícies. Avui dimarts 26 d'abril, vigília de la festa de la Mare de Déu de Montserrat.
És veritat,
Montserrat.
Me'n vaig aquest cap de setmana.
Ah, sí? Molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Que vas
sí, sí.
amb algun pelegrinatge? Amb algun
no, amb la família.
Molt
feia
bé.
Temps que volia anar i mira, per fi ja ho molt tinc bé. Organitzat. Si Déu vol, dissabte pugem cap allà.
Doncs molt bé, que vagi molt bé
sí,
aquesta,
sí, sí, sí.
Aquesta,
mira, mira,
aquest
aprofitem,
pelegrinatge.
No?
Sí.
Entre la Verge de Montserrat i que ja comença el mes de maig.
Ah, això mateix, el mes de Maria, de la Mare de Déu,
sí,
efectivament.
Sí.
Mes de primavera per excel·lència. Bé, ara falqueta de la Caixa, tot just passen 3 minuts de 3 quarts de 9 i tornem amb el nostre convidat d'avui.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs anem ja a l'entrevista. Ens passem el dia davant l'ordinador per entretenir-nos, per informar-nos i per conèixer gent. I també per fer el vermut, que és la plataforma digital que avui ens vol presentar la Rosario. A veure, siguem seriosos, Rosario.
Que sí, Ignasi, ho soc. Vermut és el nom d'una plataforma digital d'oci per a persones més grans de 55 anys i, per tant, té un fons social. Fundada l'agost del 2020 per Enric Duran i l'argentí Fernando de Lepian, a veure si ho he dit bé, l'objectiu d'aquesta plataforma és crear un impacte positiu a la societat. En aquest any i mig, el seu èxit ha estat haver entrat en una comunitat que estava com abandonada, perquè a Espanya la gent de 60 anys no està per anar als centres cívics, sinó que vol seguir gaudint de la seva independència i fer plans interessants que els omplin a nivell personal, sobretot si es troben sols, perquè així és una manera de conèixer gent.
I tant. Doncs saludem ja Fernando de Lepiane, cofundador de Vermut. Bon vespre o bona nit, Fernando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi català aún, entenderlo no entiendo todo.
Molt bé.
Parlar, no.
No es preocupi, només faltaria. Ja ens diu molt si l'entén. Com va sorgir la idea de crear aquesta comunitat del Vermut i per què aquest nom?
Bueno, exactamente lo que ha descrito Rosario creo que lo ha hecho muy bien. Porque fue un poco la... Con el Enric nos conocimos en una startup catalana también muy... que fue muy exitosa y trabajamos juntos mucho tiempo, pero un poco lo que teníamos en común es que crear cosas con impacto social es lo que nos movía. Entonces, o con el confinamiento comenzamos a darle vueltas a ideas y demás, y en un momento le expresé mi, no sé si mi incomodidad con el hecho de que es muy ineficiente que se abandone tanto al sector de las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Lo había vivido personalmente con mis abuelos y ahora los dos lo estamos viviendo un poco con nuestros padres. Y eso nos tocaba muy de cerca, empezamos a analizar mucho el mercado y decidimos que nos embarcábamos a buscar una solución. Uh-huh. Y así hemos arribado a Vermut.
Muy bien.
Y un poco el nombre de tu segunda pregunta... Es que, como muy organizados los dos, bueno, más Enrique que yo, pero todos tenemos documentos y demás de cómo estábamos desarrollando el plan y todo, y no tenían nombre, tiene que tener nombre. Y bueno, se me ocurrió un día ponerle Vermut. A mí el Vermut es algo muy... Bueno, en Argentina también se vive, yo creo que un poco más aquí, pero es un encuentro, como un rito social que es muy bonito, ¿no? Nadie se imagina a alguien deprimido... tomando vermut, normalmente sería como un whisky o algo así. Ajá. Y el vermut es algo que está muy presente en la generación de los seniors de hoy y creo que ha colado muy bien.
Molt bé. És una terminologia molt popular, no?
Sí, agrada molt.
De l'aperitiu del migdia, sí. Amb una begudeta... Sí,
amb una miqueta de glamour. Fernando, la xarxa es va crear l'agost del 2020. Quantes persones estan inscrites a dia d'avui i quin és una mica el perfil, les edats, si hi ha més dones comes, les principals ciutats on viuen les persones inscrites, si jo què sé, hi ha més gent apuntada a Barcelona que a Madrid, no? No sé, sí. Explica'ns una miqueta aquest perfil.
Sí, totalmente que tenemos más apuntados en Barcelona, porque hemos comenzado aquí, así tal cual dices, en agosto de 2020. Tenemos unas un poco más de 8.500 personas registradas hoy en día, que de esas serán unas 6.500 en Barcelona, ya tenemos unas 1.000 y pico en Madrid y hemos abierto Málaga, donde habrá unas 200 personas. Y hemos ido avanzando de una manera muy, muy acelerada. En algún momento... se nos van las cosas de las manos, claramente. Ahora hemos empezado a crecer un poco el equipo, pero creo que lo que más interesa es la parte de los vínculos sociales, ¿no? Uh-huh. El perfil de personas que vienen, hemos creado como una pirámide Maslow de lo que es una pirámide de necesidades. Maslow, para el que no sabe, ¿no?, que viene de las más básicas a la más de autorrealización, pero de una persona mayor, no de un senior. Y en la base está todo lo que es empezar a interactuar socialmente nuevamente. Hay gente que después de la jubilación o de un divorcio, de enviudar, sufre momentos muy duros en los cuales pasan años y cada vez el aislamiento social es mayor. Luego, esas personas con una actividad de esparcimiento, simplemente juntarse a una charrada de algún tema, mesas redondas, temas culturales, ya conoce personas y se les soluciona su problema principal. Pero la idea es llevarlos como... para arriba en la pirámide, donde empiezan a haber profundización de pasiones, que puedan retomar algún hobby que tenían de jóvenes o empezar uno nuevo. Y lo que a mí más me interesa es lo que sería la cúspide de la pirámide, que son perfiles que tenemos muchísimos, que Nana de Juan es uno, que es la persona que nos ha puesto en contacto, que creo que son personas que todavía les queda muchísimo.
Sí.
Y les queda muchísimo por dar y por seguir aprendiendo y por seguir haciendo.
Sí.
Entonces esas personas hoy están liderando actividades en Vermut.
Molt bé.
Nana, perdona, és periodista i té moltes inquietuds, o sigui que segur que està liderant amb moltes activitats interessants. Coneixent-la...
I tant. Avui encara ens queden 2 minutets parlant amb Fernando de Lepiane, un dels fundadors de l'aplicació Fer Vermut. Quines són les 3 activitats que més demanda tenen entre els vostres usuaris?
Bueno, los clubs de lectura, de cine, de música, y luego las charradas, como te decía, tenemos una actividad que es charlas y vermuts, que cada vez crece más, que son charlas en las cuales la gente propone temas y se empieza a rular las preguntas y cada uno responde y se presentan. Esa funciona muy bien, y todo lo que es cultura. Cultura creo que es uno de los principales.
Mm-hmm, molt bé.
I teniu previst obrir aquesta experiència a altres ciutats, no? Perquè esteu a Barcelona, Madrid, Sevilla, Màlaga i també Andorra. Alguna altra ciutat o algun altre país?
Bueno, la idea es para el año que viene empezar a tener vistas de ir a otros países, que podría ser el Reino Unido. Estados Unidos también es un mercado muy interesante, pero vamos poco a poco, porque la idea es que siempre esté en eje el impacto social y hacerlo bien, y no simplemente crecer, porque no es que somos una startup que solo quiere crecer y tener una valoración altísima, sino que crecer con el impacto social de la mano.
Sí, a més de ser client, qui vulgui apuntar-s'hi, també es pot ser col·laborador, oi, Fernando?
Exactament, totalmente. Totalmente, y creo que eso es lo más interesante y lo que más le llama la atención a las personas que se unen y luego se dan cuenta de que su experiencia dentro de Vermut vale muchísimo y que pueden ser líderes de su propia actividad.
Molt bé. Doncs hem parlat amb Fernando de Lepiane, fundador de l'aplicació Fevermut. Rosario, ja veus que ens haurem d'esperar una mica per ser clients.
Sí, una mica, però jo ja estic prenent nota perquè m'ha agradat molt.
Oh, i tant. Tu i jo som molt joves, però ho farem encantats quan ens toqui,
sí,
quan arribi el moment.
Sí, d'aquí uns anyets, vinga.
Molt bé.
Bienvenidos.
Escolta, Fernando de Lepiane, cofundador de Vermut, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquesta secció, en aquest espai Economia amb Valors. Que vagi molt bé.
Muchas gracias y buenas noches.
Bona nit.
Bona nit. I, Rosario, gràcies també a tu. Fins dimarts vinent, que, com has dit abans,
ja
quan parlaves
maig.
Del pelegrinatge a Montserrat, per cert, Montserrat també s'està recuperant econòmicament, interessant això. Algun dia
ja t'explicaré, a veure com
sí,
ha anat.
Sí, tu expliques
com
veus el dinamisme.
A veure com veig, igual que la fira, que la vaig
ja
veure molt animada.
Per un creient no és el més important de Montserrat, però també
no,
compta,
No,
si
de
veus
fet,
ambient...
volia anar a la missa que hi ha amb els nois que canten, no? Amb l'escolania,
sí,
no?
Sí, amb l'escolania, efectivament.
I no hi havia plaça.
Bé, doncs, Rosario, gràcies a tu també. Dèiem que fins dimarts vinent, que ja és mes de maig, el 3 de maig ens veiem aquí.
Ens veiem, molt bé, Ignasi,
encantada. Adéu-siau, i ara ja recollim.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tres minuts i seran les 9. Maria José Mendoza, bona nit o bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui a Camins Estel. Quina
la pregunta era?
A
la declaració de la renda, marques la X a la casella de l'església?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 9% no, perquè no conec les implicacions. Amb el 36% no, i la guanyadora amb el 55% sí, sempre.
Molt interessant, perquè si sumem aquest 55% amb els que han dit que els hi manca informació, la majoria encara és més... És més
ara ja tindran tota la informació amb l'entrevista d'abans.
Efectivament, que la poden recuperar, si segueixen Camins Estel o a través de...
Twitter
de
o pàgina web.
Molt bé. I, per cert, que Montserrat també es beneficia d'aquesta X, a la declaració de la renda. Avui vigília i demà festa de Montserrat. Tens alguna Montserrat coneguda, la família?
No. Bé. Però felicitats des d'aquí a totes.
A totes les Montses i les Montserrats. Tu potser, Rosario, sí que en tens, oi?
Sí, una cosina, alguna amiga, sí, sí.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Maria José
Mendoza. A tu sempre, Ignasi.
Molt bé. I a punt d'arribar a les 9 de la nit... L'equip s'està posant ja a la bufanda del Manchester City, ara que no ens sent ningú, abans d'acabar aquest capítol de Camins, amb un home que juga sempre al contraatac, Ferran Capdevila a la producció, God Save the Queen, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida us actualitzem les notícies amb l'equip d'informatius de la nit. Una salutació especial per als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Molts ànims, ja és dimecres, vosaltres ja sabeu que el Madrid ha guanyat. Ai, no volia dir-ho. I vosaltres, els qui ens acompanyeu en directe, bona nit. Nosaltres encara no sabem el resultat, així que manteniu l'esperança que mai se sap. I ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Farem Camins. Seguiu-nos i, Rafa, ànims.
Això mateix, enviem tots, també la Maria José, la Mònica, el Rafa, la Paula, l'Ester, que és aquí al costat, i tot l'equip de Ràdio Estel. Una abraçada molt forta, Rafa, a tu. T'estimem.
Molt bé, ho tornarem a fer, que farem, Maria José? Camins. Una altra vegada. Cuideu-vos, adeu-siau.
Quan acaba el dia, comencen els camins.